El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Gairebé un quart i mig de 10 del matí, això és la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, a cugat.cat. Avui dimecres toca la tertúlia amb les diferents formacions polítiques amb representació al ple municipal. Saludem a l'Ignasi Bea de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Després al Sergio Blasque de Ciutadans, molt bon,
bon dia.
Al Ferran Villasenyor per Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Bon dia.
A la Roser Casamitjà d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon,
bon dia.
I el Pere Soler del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens falten encara dues formacions, esperem que arribin a temps abans d'acabar la tertúlia. No sé com ha provat l'estiu, ens retrobem aquí un curs més i se'ls gira feina, en breu.
Home, doncs sí, aquest curs polític comença intens i quan acabem aquest començarem un altre i després ja veurem què passa a partir del gener. Però vaja, sí.
Doncs nosaltres tenim alguns temes sobre la taula. Primer de tot, volíem començar per el tema dels refugiats de Síria. Sant Cugat se suma, com d'altres ciutats, com Barcelona, en aquesta acció. El primer de tot, volíem demanar-nos la valoració que en feu de la iniciativa, doncs, que junta l'Ajuntament de Sant Cugat, que la ciutat de Sant Cugat s'assumi a aquesta iniciativa. De fet, en el proper ple municipal s'afegirà una moció per donar suport. Ignasi, bé, comencem per la formació de la CUP.
Bé, aviam, poca cosa més a dir del que s'ha dit els darrers dies. Jo no vaig poder assistir a la concentració per temes laborals, tot i que gent de companys de la CUP, Procés Constituent i d'altres grups municipals hi van ser. Aquí hi ha diverses qüestions. Una, la immediata, l'emergència immediata dels refugiats, que benvingut sigui el fet que la gent prengui consciència que cal acollir els refugiats, no només els de Síria, perquè hi ha molts països arreu del món que tenen conflictes molt, molt potents, i més enllà del pedaç immediat que pot significar acollir refugiats, que penso que qui pugui fer un esforç doncs hauria de fer, i des de l'Ajuntament intentarem potenciar-ho, hem d'anar una mica a l'arrel del problema, no? Perquè conflictes n'hi ha arreu. El conflicte de Síria ha estat, no sé si potenciat, però tolerat pel món occidental fins que ha esclatat, i aleshores quan els problemes són l'allau de gent que vol treure les fronteres, quan ens posem les mans al cap i anem a fer solucions d'última hora, no? Per tant, evidentment, totalment a favor d'acollir refugiats, nosaltres estem a favor i signarem la proposta, i una reflexió aquesta, no? Que els conflictes no se solucionen posant pedaços, encara que això pugui ser l'oxigen que necessita molta gent. Ara mateix els conflictes se solucionen acabant amb les injustícies d'origen, no venent armes a determinats països, no protegint dictadures, no armant l'estat islàmic i totes aquestes coses. Si no, aquests problemes no els trobaríem. És molt fàcil després posar-se les mans al cap després que el món occidental es dediqui a provocar guerres arreu pel seu benefici econòmic i per mantenir el seu status quo.
Sergio Blasque.
Sí, buenos días. En primer lugar, pues al final parece ser que va a ser una moción institucional. Nosotros nos vamos a sumar, como no podía ser de otra forma, y lo valoramos de forma muy positiva. De todas formas, vamos a exigir en esta moción que no sea simplemente un show la posibilidad de acogida de estas personas, sino que haya un seguimiento y que sea algo serio, y que no nos encontremos que luego, al cabo de 6 meses o un año, los tenemos abandonados, o lo digo porque a veces hay una islamofobia muy muy negativa, ¿no? Y dentro de unos meses o años se confunda con el paisaje del resto de magrebíes, que parece ser, digamos, que a veces por algún sector de la sociedad vivimos en un estado de islamofobia que yo creo que es un poco alarmante. Y luego, coincidiendo con el Ignasi, tenemos que intentar solucionar los conflictos en origen. O sea, lo que no puede ser es que esto haya estallado en parte por un naufragio, por una determinada foto. Yo creo que todos somos mayores y sabemos lo que es una guerra y tenemos que ser consecuentes. Es complicado, el tema de Sitio es complicado. Está el señor Assad, el Estado Islámico y luego una democracia que a lo mejor podría derivar en un gobierno de los estados musulmanes que a nosotros o a Occidente le asusta. Y luego, coincidiendo con el Ignasi, aquí no es lo mismo incluso. O sea, hay otra categoría todavía inferior, que es si eres subsahariano, si tienes la mala suerte de haber nacido allí. O sea, porque donde no hay un corresponsal ni hay una foto, lo que no está en el escaparate, al final no se compra. Y tenemos que ser más serios todos. Yo creo que es un llamamiento común a que todos seamos más serios y nos involucremos más.
Ferran.
Vam compartint amb els companys que m'han precedit el fracàs de l'origen i sobretot de la política exterior de la Unió Europea. És evident que el conflicte que existeix a Síria o la migració de Pakistan doncs no l'hem fet aquí, vull dir, però sí que hem fomentat que hi hagi un cul de sac en tota aquesta situació. Ara tirant enrere sobre quin ha estat el posicionament tant de la Unió Europea com dels Estats Units respecte a Síria o Líbia o altres països, jo crec que és, bona part ha estat la que ha influenciat aquesta situació. La ciutadania som així i al final una fotografia d'un nen que ha mort, li hem d'agrair als mitjans de comunicació que a vegades remoguin consciències amb una fotografia. Una fotografia que segurament si en altres condicions no s'hauria donat per la cruesa que es dona i jo crec que en aquest cas els mitjans de comunicació, el conjunt dels mitjans van aconseguir remoure les consciències. No van aconseguir remoure les consciències massa de la Unió Europea, per desgràcia, perquè recordeu que abans de la fotografia del nen a la platja turca ja n'hi havia molts nens a altres platges i molts grans a altres platges i la Unió Europea no va treballar el mes d'agost sinó que es va citar pel dia 14 de setembre per realitzar el que hagués de fer. És el fracàs de la política exterior i de seguretat comuna de la Unió Europea des de fa molt temps, per tant el replantejament sobre què és la Unió Europea. A nivell de Sant Cugat, home, com és lògic, el Sant Cugat i altres ciutats han hagut moviments, mocions, declaracions i també propostes que unitàriament tots els entenc que, bueno, no n'hem parlat amb els companys del PP, que no han vingut encara, però suposo que també hi donen suport. I en aquest cas sí que cal fer una contraposició sobre com està actuant el govern de l'Estat, en aquest, del Partit Popular en aquest cas. Aquesta situació de ni sí ni no, ni tampoc ni cap a un costat ni cap a l'altre. Per tant, jo crec que nosaltres el que tenim és una obligació. La primera, ho ha comentat el company de Ciutadans, home, que això no quedi en una mena de roda de premsa i cosetes d'aquestes, un rotllo pla de la infància, per entendre'ns, i que sí que hi hagi una situació que es desenvolupi mitjançant una xarxa de voluntariat privat dels veïns i les veïnes, que aquests dies s'estan adreçant a tothom, als municipis, als grups municipals, i també que hi hagi una oficina municipal que vehiculi aquestes actuacions i que estiguin coordinades amb Diputació i amb el govern de Catalunya.
Roser.
Bé, pel que fa a l'actuació, diguem-li, de la Unió Europea, no puc més que estar d'acord amb el que s'ha dit abans, i no només amb aquest aspecte, sinó amb d'altres. Caldria que ens repenséssim per què serveix o realment què fa la Unió Europea, però això seria un altre problema. A nivell de Sant Cugat, doncs jo en primer lloc doncs agrair que ahir ens donessin aquesta informació, una informació que provenia de la reunió que es va fer la Generalitat, i per tant doncs poder tenir informació de primera mà de què és el que s'havia decidit a nivell doncs de casa nostra, de Catalunya, etc. Cal dir que la majoria de partits que estem aquí vam presentar per diferents vies una moció, jo crec que això vol dir o significa doncs que hi ha una sensibilització amb aquest tema. Finalment doncs s'ha arribat amb una que probablement serà institucional, estic d'acord amb el Sergio. Cal vigilar, cal mirar que això no sigui una d'aquelles que després es queda al calaix i no sabem mai més què anem de fer. I per tant, doncs, evidentment que la signarem. Jo hi vaig tenir la impressió de que Sant Cugat com a ciutat, evidentment, és acollidora, però ho és majoritàriament la gent, i no estic molt segura de quins mitjans o de quines, ja siguin físics o del tipus que sigui, posarem a nivell institucional. Jo vaig tenir la impressió que la comissió que s'organitzarà doncs tindrà una finalitat que és coordinar, recollir, agrupar majoritàriament el que porti la pròpia gent de Sant Cugat. En qualsevol cas, doncs, benvingut sigui. Jo crec que mentrestant aquesta gent no arribi, s'instrumenti tota aquesta estratègia, el que cal és una sensibilització important de la gent, en el sentit de que, bé, no ha de tenir la impressió de que aquesta gent rep uns fons que podien anar a parar amb uns altres i que, per tant, doncs, això creï en determinada gent, no en tots, evidentment, un cert rebuig. I, per tant, jo crec que s'ha d'estructurar bé la informació que es dona, la sensibilització que es fa de la població, què vol dir recollir aquests refugiats, com ho hem de fer, i hem de tenir en compte que no és allò per 4 dies, que després o se n'aniran o tal. Alguns es poden fins i tot quedar aquí per sempre més. No sé què passarà, però podria ser que això fos així. I, per tant, jo crec que això requereix una feina molt, molt important que han de fer especialistes i que ha de fer gent que ho sàpigui fer bé.
Pere Soler.
Bé, el fet de parlar l'últim doncs, fa que molt, bueno, doncs que s'hagin dit moltes de les coses que pretenia dir. Subscric fil per randa tot el que han dit els companys. Possiblement jo ho eixamplaria no només la política exterior europea, sinó americana, que és el gran precursor dels conflictes arreu del món, i no només el precursor, sinó a més el motivador, a través de la venda d'armes i a través del finançament i a través del sinistrament també de persones que ho fan, i a la vegada després són els mateixos que el combaten, no? Tots sabem el que va passar també amb Bin Laden, amb Saddam Hussein, etcètera, etcètera. A veure, tenim la sensació que el govern de l'Estat està reaccionant tard. Avui llegia un titular en un diari que Alemanya està disposada a acollir mig milió de sirians a l'any. I aquí ens estem movent amb les xifres de si 10, 15, 20.000... Escolta, jo crec que el govern de l'Estat hauria de ser molt conscient i hauria de prendre consciència que Espanya sempre ha estat una porta d'entrada de la immigració, sobretot subsahariana. Doncs ara, més que mai, tenim experiència, i jo crec que ens hi podríem posar. I a hores d'ara encara no s'ha fet aquesta cimera, perquè em sembla que es fa avui, no?, la cimera amb les comunitats autònomes, per veure com es coordina. Alguns apunts sobre la reunió que van tenir ahir. Primer de tot, quan parlem l'Ajuntament posa a disposició o posa això, l'Ajuntament són tots, perquè les propostes han sorgit de diversos grups polítics i que, per tant, al final el que ha fet l'equip de govern és recollir-ho i tirar-ho endavant. Per tant, no confondre, està bé, perquè és l'equip de govern qui porta la iniciativa, però que consti que van haver-hi grups municipals, doncs, que van fer les seves propostes, i que fruit d'aquestes propostes, doncs, és la reacció que ha tingut. I de la reunió d'ahir van haver-hi dos qüestions que van quedar una miqueta així per sobre la taula. Que una va ser, ara en aquests moments, i és lògic que es faci, estem inventariant quins són els nostres recursos o què podem posar a disposició de tot aquest operatiu. Em sembla perfecte, però fet contradictori és que, diu, de moment hem destinat 12.000 euros del fons de contingència social. Aleshores, una es queda... A veure, no seria millor esperar a veure amb tots els recursos i tot, dir una xifra per veure quin fons de contingència hem d'esmerçar? Seria la pregunta. I la segona... Sincerament, 12.000 euros em sembla una ridiculesa per una ciutat com la nostra destinar-la com a aportació econòmica. Sí que és cert que ens van ajudar a clarificar una mica quines són el tipus d'operatius. Un és l'operatiu amb ruta, tota aquella gent que està transitant, i l'altre és l'operatiu d'acollida. I una altra de les coses que a nosaltres ens fa dubtar una mica és que no podem arribar a guetitzar a les persones que tinguem d'acollida, perquè estàvem pensant en un centre concret, en un punt concret, on anirien a parar totes aquestes famílies possibles, eh? I això em faria suposar allà apartadets a la muntanya, com una espècie de gueto o d'acampament gitano, sense cap tipus de despreci per l'ètnia gitana.
Ignasi.
No, ara que el Pere fa algunes consideracions, valorar positivament la creació, no?, aquesta embrió de xarxa de suport ciutadana, que una cosa és la institució, que ha de donar suport, l'altra són els ciutadans, això està bé, i els tècnics, que són els que han d'avaluar, no? Una cosa que penso que requereix celeritat és saber de quins recursos disposem, on es poden allotjar, i sobretot que aquest procés es dugui a terme d'una manera... És que no sé si quin concepte fer servir exactament, dir-ho interculturalment equilibrat, no sé com dir-ho, no? O sigui, vull dir que no es faci... que no ens trobem coses d'aquestes, no? Que es creï un espai, un poliesportiu on acollim tot de gent i aleshores comencin les malfiances, els rumors i totes aquestes coses. En tot cas, valorar suposo que els altres grups polítics també, però nosaltres a la CUP i Pres Constituents ens està costant molta gent aquests dies preguntant-nos que ells tenen una habitació lliure i que poden acollir algú. Per tant, la institució té pes, però evidentment la xarxa de suport ciutadà aquesta que s'ha de crear, no?, que té una quarantena de voluntaris ahir a la nit, com si diguéssim, doncs serà el més important. Si la gent es mobilitza i pren consciència, es podrà fer millor que si es deixa que l'Ajuntament habiliti un lloc, per exemple, i posi tota la pobra gent aquesta allà, no?
Fem el Sergio, després el Pere. Sergio.
Sí, luego yo creo que como deberes para todos, ¿eh? O sea, lo que tenemos que ser es también proactivos, o sea, no simplemente quedarnos a verlas venir, sino ser conscientes o por lo menos interesarnos en el resto de conflictos que a día de hoy se están dando en el mundo, armados, y a la hora de, por ejemplo, establecer algún tipo de moción institucional en el futuro genérica, lo que se llama genérica, pues ver, sobre todo en el África subsahariana, qué países tienen problemas, que son bastantes, y hacer un llamamiento a que va a poder también acoger a este tipo de refugiados si es que tenemos la capacidad. Al final yo no sé cuál es la capacidad real de Sant Cugat. Lo que no puede suceder es que nos movamos o tomemos las decisiones a golpe de telediario. Eso no es ni es serio ni es ético.
Pero
sí, no, jo volia dir una cosa que jo crec que és molt important, el paper que ha tingut Barcelona en tot aquest moviment, no? Barcelona ha estat la gran impulsora i, per tant, la capital del país ha estat, de nou, qui s'ha posat davant d'un tema com aquest. Jo m'agradaria recordar que la guerra del Kosovo, Barcelona va ser la primera ciutat que es va mobilitzar i que va acollir a persones provinents del Kosovo, amb el govern de l'alcalde Maragall, i que va, no només va fer això, sinó que va establir uns vincles brutals amb el Kosovo, nomenant el districte 11, no? A Sarajevo. Llavors, per tant, ja tenim aquesta experiència i jo crec que l'alcaldessa Ada Colau, en aquest sentit, i prenent també les ciutats amb xarxa que ja existia, la xarxa de ciutats que ja existia a nivell internacional, que ja s'està fent, doncs haver creat aquest pols i aquesta, haver liderat aquesta bandera. Jo crec que és necessari que Barcelona, en aquest cas, hagi pres el pols i que totes les altres ciutats ens hi haguem plantejat. Això sí, la coordinació. Ahir ens van dir també que tots aquests esforços ciutadans hi ha a disposició un correu electrònic i que en aquests moments s'està intentant centralitzar d'alguna manera...
cooperacio@sant4.cat.
Correcte. I que, a més a més, el que es necessitava en aquests moments eren diners. Però, clar, a mi també em va sobtar que demanaven diners per enviar-ho a les ONGs que estan allà, no? Això també em sembla una mica patosser.
El Ferran havia demanat paraula.
Bé, molt en la línia que comentava en Pere sobre Barcelona. Barcelona ha estat motor en tot aquest temps i en aquesta també. Jo vull destacar també el paper d'en Bosch i com va començar tot plegat a l'Ajuntament de Barcelona i com el govern de l'alcaldessa Colau doncs, ha recollit tot plegat. Jo crec que ens hem, tots plegats hem d'interioritzar que això no passarà, que en 15 dies no s'haurà acabat aquesta situació. Per tant, el que, a part de del que comentàveu sobre la realització en el moment de l'acollida ràpida, ja no solament estem parlant d'acollida, sinó que estem parlant d'una integració de refugiats. Per tant, l'estatus de refugiat, que curiosament ara s'està donant, cosa que és perfecta, però durant molts anys no se'n feien de refugiats. Algú del nord de Nigèria que ha vingut aquí i ha traspassat tot el desert i que ha hagut d'estar-se a la tanca de Melilla, allà amagadet, durant no sé aquest quant temps que la policia, la Guàrdia Civil anava tirant enrere i tot això, aquest senyor és un refugiat polític o no ho és? Algú de determinades zones d'Etiopia o altres conflictes ho són o no ho són? Comentava també el Sergio. Per tant, jo crec que perfecte, potser serveix per alguna cosa, però aquesta gent ha vingut a quedar-se i ha vingut a quedar-se perquè no tenen cap altra alternativa, prefereixen morir al mar que morir amb un cop de bomba pagat segurament per Occident. En aquest cas, la xarxa local no solament ha d'establir aquest tema que comentàvem, sinó que han d'establir són polítiques socials de mig termini.
Bé, jo només volia comentar que efectivament doncs ara tots ens mobilitzem pels refugiats, el que considerem refugiats, val, no? Refugiats de guerra, etc. Però cal dir que fins ara les peticions d'asil que s'han fet concretament doncs, al govern espanyol, que és qui té la potestat de donar-les, el 90% han sigut denegades. Val? Llavors, bueno, jo espero que a partir d'ara doncs, això no sigui així, però una mica jo estic amb el que comentava ara el Ferran. Aquests refugiats, doncs tots estem disposats a acollir-los, a obrir-los els braços, etc. Però hi ha un altre tipus de refugiat, que és aquell que es diu econòmic, que quan arriba aquí li diem que és un il·legal, majoritàriament. Val? Llavors, no sé si aquesta distinció pues, es podrà continuar mantenint o no, perquè uns són il·legals, que en el fons l'únic que busquen, diríem, jo entenc, és viure millor o viure, simplement viure, perquè n'hi ha alguns doncs, que al seu país ni tan sols poden viure, i aquests els considerem doncs, il·legals, no? I els altres sí que els hem d'acollir perquè són refugiats de guerra. Llavors aquí jo penso que hi ha una certa contradicció o una certa, no sé si se li pot dir hipocresia, però alguna cosa no estem fent bé.
Això és el dret internacional que et reconeix com un refugiat de guerra,
sí.
Vale. D'un asil
sí,
o un refugiat econòmic.
Jo sí que entiendo que esta distinción es válida. Que es válida la distinción. Otra cosa es que tengamos, digamos, dos formas de actuar, una para los refugiados, pero eso no suavice para que no tengamos una política correcta para admitir Europa X refugiados que, bueno, no, perdón, no refugiados, sino personas que viven en la miseria más absoluta y que quieren venir a Europa. Yo creo que vale la pena la distinción, pero eso no significa que estos que vienen por cuestiones económicas no deban ser atendidos o tengan unas cuotas lógicas.
Hi ha un tema d'hipocresia dels estats, perquè un dels països que té més més refugiats acollits en aquests moments és el Líban, amb 1.200.000. I dona la sensació, bueno, no és una sensació, és una certesa, que la majoria de governs europeus el que els agradaria és que tots haguessin allà quedats, tota la gent que hi és, i en comptes de tenir 1.200.000, ara tinguessin 2 milions en camps de refugiats perquè no es veu i queda allà amagadet, no?
Sí, perdona, Ferran, solamente 10 segundos y continuamos. O sea, no solamente, sino eso, Jordania, sí, Líbia, Turquia... I clar, me parece hi ha alguna més, però...
I tot això està quedant una mica així, o sigui, ens remouen les consciències quan veiem les fotografies del nen, i també aquelles migracions que ens recordaven allò que hem vist dels republicans quan pujaven cap a França, o altres migracions que han hagut, com l'Armènia o altres. I allà què? O sigui, quin és el missatge que estem llançant a aquests països que estan acollint? Cap. No estem llançant cap missatge. O per què els països del Golf no acolliran refugiats? Perquè Aràbia Saudí no recollirà amb tots els diners que li arriben d'altres bandes. Per tant, això és un tema de política internacional, i si la política internacional no serveix per això, és evident que la ONU no serveix per res.
Y haciendo nada, o sea, un mínimo, justo hoy escribo un artículo, lo digo porque lo tengo un poco por la mano, justo porque lo he escrito. O sea, yo creo que el secreto de esta foto es que el niño parecía un niño occidental, o podría ser tu hijo, podría ser el mío. Si hubiese sido una foto típica de un niño de piel negra vestido en harapos, nos da la sensación de que los africanos, bueno, es casi inherente a ellos el machete y la guerra. Entonces, tenemos que reconsiderarlo seriamente y por lo menos intentar ser proactivos.
Per anar tancant aquest tema, malgrat la falta de concreció de les xifres de la gent, el número de gent que podria arribar a Sant Cugat, la ciutat està preparada, sí o no? Ho dic per almenys la impressió que tindrien com a ciutadans, com a veïns, al marge de les formacions polítiques. Veieu Sant Cugat com una ciutat acollidora en aquest sentit? Està preparada o falta encara concreció? És això encara aquest primer estadi?
Però la ciutat o l'Ajuntament?
La ciutat. La ciutat amb l'Ajuntament, clar. Restem-hi l'ordre, Ignasi.
Sí, no, jo penso, després de la puntuació que ha fet el Ferran, parlant de la ciutat, la meva sensació és que sí, no només pel suport unívoc, una miqueta, de les forces polítiques a la proposta que s'ha fet de fomentar l'acollida, sinó per això que deia, no? Jo estic rebent, a mi em ve gent, mentre treballo, a preguntar-me què han de fer per acollir algú, no? O sigui, penso que sí, que estem preparats a nivell de... D'ara entomar aquest cop, però és que mentre anava parlant tothom hi ha una reflexió que no puc deixar de fer, no? Que és aquesta, més enllà de si són subsaharians o no, que també és cert, o sigui, a Sierra Leone, a Libèria, es moren allà cada dia i ens és igual, no? Pràcticament, però només ens en recordem d'aquestes injustícies quan passen, això, quan hi ha alguna foto o hi ha algun clímax. O quan hi ha una malaltia, quan hi ha un brot d'èbola, que ara segueixen venent-hi brot d'èbola i segueixen morint, ens és bastant igual, no? Vull dir que la hipocresia d'Occident, evidentment, però també nosaltres ens hauríem d'adonar que només parlem d'aquests temes periòdicament i quan hi ha alguna guspira. Ara els acollirem, serem molt solidaris. Abans el Pere comentava Kosovo. Ha dit Kosovo i Sarajevo, que són dues coses diferents. Kosovo és... Però els dos em serveixen d'exemple. Catalunya va ser molt solidària amb Bòsnia. Vam estar recollint aliments i tot, i després em va oblidar el que passava als Balcans, i van deixar que la OTAN fes un protectorat i regalessin el negoci allà als alemanys i als croats. O sigui, és que quan hi ha una supercrisi tornes a posar les mans al cap i després ens en oblidem i deixem que els conflictes s'estanquin i empitjorin.
Sergio.
La ciudad está 100% preparada. La ciudad 100% preparada. O sea, lo que quieren los refugiados, nada más llegar, es comer caliente, dormir y saber que a sus hijos no les va a caer un obús. Esto debería ser la primera fase. Luego viene una segunda fase, que es la de las oportunidades. No la compasión, las oportunidades. Y por eso seguramente los refugiados prefieren Alemania o los países escandinavos. Y este es un debate más complejo, porque supondría darles o intentar o incentivar, digamos, algún tipo de plan de actuación para que tengan trabajo, porque yo creo que ellos se van a sentir muy frustrados y al cabo de un año pues vienen un poco, entre comillas, de las migajas, o han caído en el olvido, o no se les da ningún tipo de oportunidad. Este es un segundo debate más complejo, pero para el primero, para el inminente, para el urgente, la ciudad está 100% preparada. El ayuntamiento no lo sé, pero la ciudad seguro que sí.
Ferran.
És evident que la ciutat de Sant Cugat és una ciutat solidària. No sabem aquesta solidaritat si aguanta 15 dies amb una família a casa o aguanta 3 mesos, això també no ha passat mai. Però entenc que sí que hi haurà, i comentava l'Ignasi, sí que hi ha gent que s'adreça i sí que hi haurà una xarxa. Ara, clar, ho hem de lligar. L'Ajuntament està preparat? És igual si està preparat o no està preparat. L'Ajuntament ha d'estar preparat. És com si cau tot aquest bloc de cases, cau, doncs ja trobarem els recursos d'on sigui, ho hem de fer. I les altres institucions, AMB Diputació, Govern de l'Estat, Govern de la Generalitat, el que ha de fer és proveir els ajuntaments, que som els que tenim el primer contacte. Hem parlat molt sovint de quina és la primera barrera. La primera barrera serà l'Ajuntament. Aquest, el de Rubí, el de Barcelona o el de Matadepera. O sigui, és aquí no arribaran. I per tant els recursos han de venir.
Roser.
Sí, jo també penso el mateix. La ciutat, vull dir, segur que hi ha moltíssima gent que està disposada a fer el que calgui. Jo crec que el que calgui, no sé fins a quin punt, perquè fins que no hi siguem no ho veurem, això és evident. L'Ajuntament, jo tinc la impressió que en aquests moments, si m'ho deixeu deixar el més calent és a la Higuera, vull dir, s'hi ha de posar i ha de veure els recursos, recursos econòmics, però també recursos físics i recursos materials i recursos de tot tipus, perquè probablement si venen famílies els nens s'hauran d'escolaritzar, evidentment, segurament algú haurà d'anar algun dia al CAP a visitar-se, etc. Per tant, és tota una estratègia que s'ha de dissenyar, que no és fàcil. I no sé si en aquests moments jo diria que no està, perquè tot és molt recent, jo espero que la tingui, espero i confio.
Pere, perdona. No, és que la pregunta no és si la ciutat està preparada o no, deia el Ferran. Tenim l'obligació com a persones a acollir i a reaccionar davant d'això. I és igual, de la mateixa manera que deia el Ferran, si es cau un edifici, nosaltres tenim l'obligació, ja no moral, sinó l'obligació com a ciutadans, de donar suport a aquestes persones que ho estan passant malament. I després ja trobarem, per això jo deia, aquesta avaluació de recursos és prou important, però també ho apuntava la Roser abans. Diu, no es tracta d'acollir 15 dies com si fossin unes colònies, ni 3 mesos com si fos o 4 mesos un campament d'Erasmus, bueno, una estada d'Erasmus. Estem parlant de persones que igual es passen 2 i 3 anys, per això aquestes persones han de ser conscients que si acullen algú, aquestes persones, primer, pot haver-hi una periodicitat alta, i segona, és el que deia el Sergio, quines les oportunitats que se li donen, perquè amb aquesta persona que passa un període d'un any tampoc no se la pot anar posant 15 dies en un habitatge, en un no sé què, la feina que ha de trobar, l'estabilitat, l'escola que dèiem, és a dir, tenim l'obligació com a ciutadans, dir, i l'equip de govern, que s'hi posi les piles.
Ja per acabar, Ignasi, si volies apuntar...
Sí, no, molt ràpidament, que en aquest sentit deia l'inventari de recursos de l'Ajuntament, no?, tant econòmics com d'espais, però també l'inventari dels voluntaris i què pot aportar, quin perfil té cadascú. Uh-huh. Hi ha gent que té un espai potser que pot deixar, hi ha gent que pot dur a l'escola, o sigui, hi ha mil maneres de col·laborar. I una cosa que deia el Pere, que tenim l'obligació, jo estic totalment d'acord, però és una cosa que ha anat plana i he dit a la intervenció anterior. Tenim l'obligació d'acollir els refugiats sirians, però tenim la gent que està a la presó de Gaza.
També.
El Saharaui. Sense parar, no? Vull dir, fa uns mesos, nens palestins moren per obusos a Gaza cada mes, no? Per tant, que tenim l'obligació, però que la millor manera d'acollir aquests refugiats és que no hagin de marxar del seu país, sí, sí, perquè no hi ha aquests conflictes, i això, hem de fer una autocrítica de base.
Doncs canviant de tema, ens ha passat el temps volant. Volia ara comentar el tema del cas Petrum 2, que va sacsejar força Sant Cugat aquest mes d'agost, per posar-los en antecedents als oïdors. Els fets van començar l'últim divendres d'agost, quan agents de la Guàrdia Civil van registrar la seu de l'empresa municipal d'habitatge Promusa en el marc de l'operació que comentàvem, Petrum 2, que investiga presumptes comissions il·legals en l'adjudicació d'obra pública. La investigació dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell se centra en l'adjudicació de la constructora Teico l'any 2008 de la construcció d'un edifici d'habitatges protegits a la plaça Rabassaires a Volpelleres. Dit això, el divendres passat també la majoria dels partits van assistir a la comissió informativa on l'Ajuntament va proporcionar certes dades. Alguns partits van quedar satisfets però amb matisos de la informació que s'havia donat. Fem una pinzellada d'aquest cas perquè encara no havíem tingut tertúlia política fins al dia d'avui. Comencem per la CUP, Ignasi.
Com que feia tants dies ja... Pensava que no va haver-hi tertúlia la setmana passada. Vale, tenia mal entès. Bé, no, nosaltres, diverses qüestions de diferència amb ells. La primera és que comissions il·legals, no sé si el 3, el 3,5 o el 2,8, en aquest país n'hi ha hagut, això ho sap tothom. O sigui, això ho sap tothom, no? Vull dir, ho va dir el president Maragall fa uns anys i n'hi ha hagut. Jo no sé si en aquest cas concret a Sant Cugat va haver-hi comissions i això és el que hem d'anar a esclarir, no? Les primeres informacions que et donen, ja la reunió que es va fer per parlar del tema, com quan tu parles amb gent de l'Ajuntament, et diuen que no. Vull dir, i el que presenten unes dades que avalen la versió. Molts no vam quedar del tot contents amb les explicacions i per això pensem que cal una comissió que vagi a posar llum a tot això per intentar-ho esclarir. De casos com aquests ens anirem trobant, evidentment, perquè això al 3% està molt estès, molt arrelat al nostre país, i cada vegada que passi doncs hem d'anar a l'arrel, depurar responsabilitats i mirar que hi ha cert i tot en aquesta qüestió. Això és una primera cosa. Per tant, benvingut a la comissió, i que allà se'ns doni més informació de la que ens va donar en una primera onada, i que puguem fer les preguntes i ser respostos sense cap problema. D'anar contra la corrupció, de denunciar que hi ha hagut comissions en aquest país i dir que volem saber si ha passat en aquesta ciutat i que es depurin responsabilitats, si és que n'hi ha hagut, no vol dir que no puguem denunciar això que va fer la Guàrdia Civil. Que vinguin a buscar el que vulguin, evidentment. Si hi ha una ordre judicial, que vinguin a buscar un paper i tot, però que vinguin tants Guàrdies Civils per buscar un paper, a ningú se li escapa que això és entrar en campanya, i ho fan ara per això. Vull dir, això és evident. De mateixa manera que és evident que existeix el 3% i que hi ha corrupció, molta, a Catalunya, a l'estat espanyol, però a Catalunya molta també, doncs és evident que això entra en campanya. Jo, per exemple, no em crec que algú que es dedica a ser corrupte, que n'hi ha molts en aquest país, posi la seva caixa forta, un paper, dient, aquest dia vaig ingressar tant diners tot. El Mundo ja va mentir fa la campanya electoral anterior, després es va demostrar que ha mentit, ningú tampoc s'han de posar responsabilitats, i ara torna a entrar en campanya amb aquestes històries, no?
Sergio.
Sí, hay un dicho que creo que dice que cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo. Es decir, me parece un poco triste poner en guardia o poner, digamos, el acento en la actuación de la Guardia Civil.
¿No m'has
escoltat? Si que hago una broma,
no
sí, sí, perfectamente.
No, es que no presenta
sí,
l'accent.
Sí, sí, no, però...
Supongo que menteixes.
Estoy interveniendo.
Estás mentint, sí,
mentint. Sí, vale, de acuerdo. Entonces, bueno, yo no voy a poner en tela de juicio, digamos, el despliegue que hizo la Guardia Civil, de si eran 7 personas. Si quieres que te haga una broma, yo cuando era pequeño veía aquello, Mike and Light, que entraba, siempre había un tío que se escapaba por la puerta de incendios, ¿no? Quiero decir, no sé si 5 o 7 son muchos. La verdad es que no soy policía y en este caso lo desconozco. En cuanto a la Junta de Portavoces, las explicaciones fueron escuetas, y nosotros hemos solicitado, igual que creo que el resto de partidos, una comisión informativa. También se dijo en aquella primera Junta de Portavoces que parecía que lo de Teico, que forma caso del caso Petru, como que caía muy lejano. Bueno, pues en el año 2015, en principio, la adjudicación de Rius y Taulet iba a Teico. O sea, iba a Teico. Luego parece ser que hubo una serie de alegaciones o algún tipo de error. No sé si casualidad o causalidad, pero finalmente se ha tenido que volver a licitar. Pero resulta un poco sospechoso, ¿no? Digamos, cierta connivencia de Sant Cugat con Teico. Entonces, bueno, como no lo sabemos, pues estaremos totalmente pendientes de esta comisión de información.
Ferran.
És curiós com en 30 anys els que siguin de govern municipal de Convergència i Unió, no 30 però gairebé, no se n'ha fet mai cap comissió d'investigació, i aquest ple n'aprovarem dues, una del cas de la Costa del Golf i aquesta. Això vol dir dues coses: que de sobte ens hem tornat transparents, o que ha canviat el joc de majories aritmètiques, de majories al consistori. Segurament són les dues. En qualsevol cas, és positiva que tirem endavant comissions d'aquestes, perquè bàsicament, ho he comentat tots, no ha donat temps a tenir tota la informació, entre altres coses, perquè la reunió de l'altre dia faltava molt. Una cosa curiosa, perquè clar, part de l'expedient se'l va endur la Guàrdia Civil i no hi havia altres còpies. Digueu-me raro, però el 2008 ja hi havia ordinadors. Però en qualsevol cas, sí que es va portar una sèrie de documentació i cal acabar d'afinar-ho, i no cal fer-ho aquesta tarda a les 4 de 4 o un quart de 5. Diguem-ne que ho podem fer aquesta tarda demà, ho podem fer en una comissió amb temps, i sobretot la gent que ha participat, doncs, que vagi explicant com van aquestes situacions. El 3% que comentava en Pasqual, com comentava també l'Ignasi, és un tema que està planant sobre les adjudicacions de fa molts anys a Catalunya, i també està esquitxant a la nostra ciutat. També preocupa el mal nom que està agafant la nostra ciutat, presumptament, per determinades situacions d'aquestes. I per tant, jo, si fos de l'equip de govern, el que faria és no esperar que els companys de la CUP o els companys de qualsevol altre grup polític facin una comissió d'investigació. Jo ja la posaria, perquè jo crec que en aquest moment s'està en tela de judici determinades actuacions del govern de Convergència, i són ells, amb nosaltres, però són ells els que han de liderar aquesta situació de neteja i de transparència, i per tant que la tirin endavant. I sobre el dit, jo crec que hem diferenciat molt clarament el que... Bueno, jo crec que ha quedat claríssim el que ha dit l'Ignasi, però bé, una cosa és el que estem parlant i l'altra el moment històric i la política que es pugui fer en l'altre costat. Jo em quedo amb el que us comentava el 3%, però jo crec que és evident i a ningú se li escapa que determinades actuacions es fan per una altra... No determinades actuacions, sinó determinada posada en escena, que no cal confondre l'actuació amb la posada en escena. L'actuació s'ha de fer, s'ha de fer sempre, i jo crec que hem d'arribar, i no solament estem parlant de TICO, avui sortien els mitjans de comunicació el llistat de possibles presumptes comissions que existien. Hi ha moltíssimes, entre elles alguna lligada a l'abastiment d'aigua en boca municipal. Per tant, jo crec que tenim aquí per història i per llarg.
Rosa Casamitjana.
Bé, doncs com que tot és presumpte, doncs, en fi, no sé. O sigui, a veure, jo la implicació que hi pugui haver l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs evidentment no la coneixem. La informació que se'ns ha donat, jo crec que alguna ja la sabíem, és a dir, de com es fan les licitacions, quins paràmetres es posen, diríem, de cara al concurs per a les empreses que es presenten. Bé, jo crec que això doncs, ens ho havien explicat en alguna comissió prèvia ja, i penso que no és aquí on trobarem, si és que hi ha alguna irregularitat, no és aquí on te la trobarem, perquè majoritàriament aquestes valoracions, a part d'uns criteris que evidentment deuen ser polítics o tècnics, les fan els tècnics. Per tant, jo crec que aquí no ho trobarem. El que sí que jo crec que és evident doncs, és que hi ha una investigació en marxa que està en TEICO i Convergència o la Fundació de Convergència. Això jo crec que és evident, i no sols això, sinó que hi ha hagut una persona d'aquesta empresa que ha estat a la presó, i per tant doncs no és allò de només és que imputem o tenim indicis, sinó que aquí, en aquest cas concret, s'ha demostrat. Si d'això se'n deriven serrells, i un d'aquests serrells pot ser Sant Cugat o pot ser doncs, algun altre ajuntament, Figueres, etc. Bé, això és el que suposo que veurem, i suposo que ho veurem probablement d'aquí molt de temps. Per tant, no sé si arribarem o acabarem d'això. Jo el que estic d'acord que seria que l'equip de govern hauria de ser el primer interessat en posar això en net. Jo em pregunto si estéssim en l'anterior mandat, doncs si el govern municipal hagués aprovat aquesta comissió amb un somriure a la boca com ha fet ara amb la comissió que concretament ha proposat la CUP, que no li diem d'investigació, sinó que li diem comissió especial. Jo m'ho pregunto, a lo millor hagués sigut així, però em sembla que el fet de fer-ho ara doncs respon a unes característiques concretes que tots sabem quines són. En qualsevol cas, benvinguda sigui, eh? No és pas que benvinguda sigui, però crec que són les circumstàncies les que han forçat una mica tota la situació que tenim ara, tant amb aquesta comissió com amb l'anterior.
Pere Soler.
Enganxo el que diu la Roser, la contesta és no, perquè de fet es van proposar algunes comissions per esclarir alguns temes, una de les quals s'aprovarà ara, la comissió de tot el tema de la Costa del Golf. Per tant, la resposta és no, perquè es va negar a qualsevol comissió de seguiment, de control, d'especial o d'investigació, com es digui. La reacció dels socialistes no estan contents amb les explicacions donades. Hi ha molts clars oscurs, analitzes una mica la documentació, el que et passen per pantalla, perquè també ahir vam poder rebre documentació, i abans d'ahir vam poder rebre una mica de la documentació que ens van adreçar, perquè també és veritat que una certa documentació està dipositada als jutjats i per tant diuen que no tenen còpia i que per tant no l'adrecen, però un fet està molt clar. Quan es fa una valoració de l'adjudicació d'una obra, hi ha dos aspectes, un tècnic i un econòmic. L'empresa TEICO, i ho dic així, i jo no sé si és secret de sumari, suposo que ja em cridaran a l'alto, però l'empresa TEICO va quedar sisena en els aspectes tècnics, molt per sota de la que va quedar primera. I en canvi la valoració econòmica, amb una baixa temerària, va quedar primera.
Sí, posats... Perdona, però o sea, la baja temerària és que era la que tenia una baja temerària major.
Sí.
Que,
no,
la
no,
que
no.
Hacía más barato.
Por eso. Per això. Però clar, com que la vessant econòmica compta el 60% de la valoració sobre el 40% de la tècnica, l'empresa que va quedar primera en aquest cas era TEICO. Fins aquí podríem dir, d'acord. Però és que al final, quan s'acaben totes les certificacions i es fa el pagament de l'obra, hi ha un augment d'aquesta baixa tècnica d'un 4%, és a dir, 200.000 euros més. I que si, jo no sóc matemàtic, però si jo sumo una cosa més sumada a l'altra i després miro les pliques de les altres empreses que es presenten, l'empresa TEICO no hagués estat l'adjudicatària d'aquesta obra. Ens diuen, no, però aquests imponderants, aquest sobrecost que ha tingut al final l'obra, l'haguessin tingut totes. No sé, a vegades parlem de la política ficció i ara parlem de la construcció ficció. Per tant, no, espera, sí, em volia una mica la reacció. I, bueno, és igual, tenia moltes coses a dir, però cal dir que el nostre ajuntament, o la nostra ciutat, ha sortit dues vegades ja per presumptes casos de finançament irregular de Convergència Democràtica. Tenim a l'exalcalde Aymeric amputat. Tenim temes de reparcel·lació de Can Mates, que va treure l'altre dia iniciativa, però que el jutge ha tirat enrere. Tenim temes de la Costa del Golf, que s'han fet les coses malament. Aquest ajuntament portem 30 anys de Convergència i Unió i no pot ser que s'hagin fet implacablement totes les coses. Hi ha hagut fallos. No pot ser que l'adjudicació que deia el Sergio de promusa dels pisos d'habitatge s'ha hagut de tirar tot el concurs darrere perquè hi havia, a les pliques hi havia dos articles contradictoris, com si Promusa acabés de néixer ara, que porta 20 anys treballant i sap com fer unes pliques. I a més, amb el que es podia dir en castellà, que acabéssim otorgant de nou a Teico la construcció dels habitatges. Per tant, tot és un desgavell, nosaltres seguirem amatents i participarem en aquesta comissió.
Ferran, volia...
Jo que diria aquells amics meus, cal replantejar moltes coses. L'actual tinent d'alcalde que acaba d'aterrar, jo crec que no sé si està pensant si havia de venir o no havia de venir, però en qualsevol cosa, cas, home, jo crec que és evident que cal, ja ho dèiem, Pere, repensem Promusa, cal repensar determinades actuacions. O sigui, cal que Promusa, per exemple, es modifiqui com es fan les meses de contractació. Cal que hi hagi els grups de l'oposició a la mesa de contractació igual que l'Ajuntament, i cal que no s'esborrin els veïns de tot plegat. La llei de contractes és la que és. La llei de contractes de la Ministra Pública és la que és. Però malgrat sigui la que és, jo crec que nosaltres hem de donar un pas més endavant. I és evident que, comentaves, Can Mates, amb el merder que tenim, cas Millet del Pavelló, tot aquest cas, també tenim temes de Valldoreix, i sobretot una cosa que ha passat en els darrers anys. Gairebé la majoria de les actuacions urbanístiques s'han fet sense comptar amb l'oposició, sense comptar, vull dir, però ni escoltar, diguem-ne, i amb els vots contraris. Jo crec que l'actual circumstàncies de majoria és el que atorga és un moment per repensar-ho tot.
Ignasi, demanaves mig minut?
No, una de les coses bones de les majories absolutes és que hi ha coses que no, per molt que es votin bloc, doncs no es poden evitar, no? Jo, una cosa per al·lusions, és que m'he quedat una mica així, m'he hagut de comptar fins a 10. No sé si sóc jo nessi o no, però vostè té un alarmant problema de comprensió. Lectora no ho sé, però auditiva segur. O sigui, jo parlo, dic que hi ha corrupció, que hi ha 3%, que dic que a Catalunya hi ha corrupció, que dic que s'ha d'esclarir la situació de Sant Cugat, i faig un apunt final dient que això té una... No, sí. Doncs ho has entès i has fet la teva demagogia, no, l'habitual del teu partit, de viure de la mentida i la manipulació, no. Ets un demagog, no. Una cosa, tu m'has dit que no t'interrompés, no ho facis tu ara, d'acord, però jo abans ho he fet i no ho havia de fer. Només ho dic perquè faig una intervenció que parla...
Estem gairebé fora de temps.
Sí, no, però és que... parlo de la corrupció, dic que hi ha corrupció i tot. Hi ha moltes maneres de fer corrupció, i amb això acabo, ja passo del tema aquest. Encara que no quedi establert, de vegades és molt difícil que es vegi la corrupció. Tu pots fer donatius, i els donatius tu pots dir que és perquè et creus el projecte. No? Aquestes coses són molt difícils de veure. Els corruptes s'han fet molt bé la seva feina i s'han molt bé el rastre. Per tant, potser la comissió d'investigació diu moltes coses, però potser no acabem esclarint, malauradament, ni un cop més, aquesta qüestió.
Doncs, Sergio, si tens 10 segons, ho dius, si no, hem de acabar allà.
En 10 segundos, nada, disculparme por el Ignasi si la frase ha sido desafortunada, simplemente decir, digamos, que creo que ha criticado la actuación de la Guardia Civil y no sé si es policía y conoce los protocolos. Gracias.
Doncs queda dit, nosaltres tornem demà a partir de les 9 del matí, això ha estat la tertúlia del Gai del Monestir. Fins una altra.